El matí de Ràdio Sabadell. L'entrevista.
El mes de març, però sobretot l'abril i el maig, ens han ajudat a capgirar una extrema sequera que ens posava davant d'un panorama molt difícil de gestionar. Ara tenim els embassaments de la xarxa Ter-Llobregat prop del 32% de capacitat i som en un escenari complicat, però, si més no, millor que el de l'any passat. Les pluges d'aquests darrers mesos han millorat la situació al parc agrari, en concret a les vinyes. En parlem avui coincidint amb el Dia Mundial del Sommelier i volem comprovar conversant amb el Carlos Cabrera de l'Olivera. Carlos, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com tenim el parc agrari amb les pluges d'aquests últims dies?
Home, doncs la situació realment és contrària a l'any passat. Venim d'una sequera molt gran, de 3 anys, on les vinyes l'any passat van patir moltíssim i ens hem trobat en un escenari doncs, molt correcte, diguem, pel que seria un any normal, no? De fet, en aquests 5 primers mesos ha plogut el que va ploure ja tot el 2023. I sí, s'ha notat. Les vinyes les tenim molt més vigoroses, molt més sanes, i esperem millorar la collita respecte a l'any passat.
Mm-hmm. Clar, per tant, aquestes pluges ens deixen un escenari en què podríem, diguéssim, vaticinar o augurar una temporada que hauria de ser similar a una temporada convencional, o encara no, perquè la sequera deixa conseqüències?
Exacte, encara no. Hem de pensar que, clar, el problema de les sequeres tan extremes és que condicionen no només el propi any, sinó l'any següent, perquè les plantes, diguem que, es defensen davant d'aquesta sequera i el que fan és que sobre el mes de juny, que és quan marquen el que serà la producció de l'any vinent, no? Doncs el que fa la planta és, diguem, marcar, donar indicacions de que es faci poc raïm per l'any següent perquè està patint molt la planta i ha de sobreviure. Llavors, estem patint aquest any conseqüències de la sequera de l'any passat. Ens trobem plantes que sí que tindran raïm, el raïm està molt sa, està la planta molt més vigorosa, la collita segurament serà millor, però haurem d'esperar, diguem, el 2025 per entrar en un escenari de més normalitat.
Sempre i quan segueixi plovent, clar, entenc.
Exacte, sí. Esperem que això ja sigui un escenari més, bueno, que es mantingui, no?, com aquest any, que si entrem l'any que ve amb unes pluges, doncs, del que seria habitual, diguem que la recuperació completa la tindríem l'any que ve. El que sí que, diguem, s'ha notat, perquè també hem hagut de modificar una mica les tècniques de poda, és a dir, a l'hivern que fem la poda, on també marquem el que serà la producció durant l'any, venim d'aquesta sequera, hem fet una poda per ajudar la planta que no pateixi tant, no?, de l'estrès que ve acumulat. I llavors això, estem en un any, diguem, de transició-recuperació, on hi haurà collita, però esperem que segueixi plovent i que l'any que ve ja tinguem, diguem, una normalitat.
Clar, quan dius que tindrem un raïm sa, una collita millor, però més escassa, entenc, perquè la planta haurà generat menys fruit?
Exacte. Sí, diguem que és això que comentava. El juny es fa, la juny del 2023 és quan el que es diu la inducció floral, no? La planta marca si els borrons que té els destinarà a fer fulla o a fer raïm. I com més sequera, la planta més es defensa, per tant, per sobreviure, el que evita és fer raïm perquè ha de destinar molts recursos. Per tant, aquest escenari és el que s'està donant aquest any, no? Que tenim plantes que estan molt ben desenvolupades, però no estan amb la càrrega de raïm del que seria un any normal. Llavors, ara, durant aquest mes de juny, que les condicions són molt bones a nivell pluviomètric, diguem que la planta aquest any marcarà, no?, els borrons de l'any que ve i sí que ja es destinarà a fer raïm perquè s'està trobant amb unes condicions adequades.
Per tant, ja veurà que és factible, no?, fer més raïm perquè ha tingut més aigua i, per tant, creurà que l'any que ve també la tindrà.
Exacte, sí, sí. I després nosaltres el que fem és, depèn com avança l'any, la poda de l'any que ve, veient com ha anat aquest 2024 i en previsió de si plou més o menys durant l'hivern que ve, amb la poda també nosaltres podem marcar una mica si volem més producció o menys, no?, per adaptar-nos a aquest equilibri que sempre s'ha de buscar entre la part, diguem, vegetativa, l'estat hídric del sòl, i així fer que les plantes sempre produeixin, però garantitzant, diguem, la seva supervivència, no?, per al futur.
Clar, perquè també és important, perquè vol dir que la planta és prou intel·ligent i sap que millor fer-ne poc però bo, que no pas fer-ne molt, però no, que no tingui gust a res, no?, per dir alguna cosa.
Sí, sí, exacte. O sigui, el que té... Les plantes, al final, el que volen és sobreviure per seguir produint, no? Llavors, en escenaris que són molt poc favorables, la planta es defensa i el que fa és no es desenvolupa ni vegetativament ni productivament. I nosaltres el que fem és sempre buscar un equilibri, no? En escenaris com aquest any, per exemple, que hi ha molts recursos hídrics, la planta té tendència a desenvolupar-se molt més, perquè al final el que vol fer és créixer, no? La planta, les vinyes al final són lianes. Si les deixéssim créixer, bueno, seria una selva, no? Tot el parc agrari. Per tant, nosaltres el que fem és adaptar-nos a fer una poda i un control de la vegetació per buscar un equilibri entre la part que tenim vegetativa segons el raïm que hi hagi. Al final, el raïm s'alimenta de la fotosíntesi que generen les fulles i, per tant, per trobar un bon equilibri de sucres, d'acidesa, amb una bona qualitat i amb un estat sanitari bo, hem d'aconseguir, doncs, una vegetació que tingui insolació, que tingui aireació, que destini els recursos a alimentar el raïm, i això ho anem, doncs, adaptant a segons com ve cada any, no? Aquest any, doncs, és un any que segurament tindrem més incidència de fongs, per el fet que hi ha més humitat. Doncs ja adaptem les tècniques tant de tractaments fitosanitaris com d'espampolat, que es diu, no?, que és com treure les fulles de la zona més baixa perquè entri més l'aire, que entri més el sol. I d'aquesta manera aconseguir sempre aquest equilibri entre la màxima producció possible, però amb uns estàndards de qualitats òptims.
Per tant, amb aquest escenari concret, no? Et volia preguntar també per si aquestes pluges d'aquests darrers dies canvien també l'escenari de cara a la verema. Si pot canviar quan es fa la verema i de quina manera s'ha de fer aquesta verema.
Possiblement sí, perquè partim de que el 2023 va ser la verema més primerenca que hem fet mai a Sabadell. Va ser, si no recordo malament, el 18 d'agost. Mai s'havia fet tan primerenca, degut a que va ser un doble escenari de falta, manca absoluta d'aigua i calors molt extremes. Llavors la planta, diguem, ja no tenia més recursos i el raïm va madurar de manera massa ràpida i vam haver d'acollir-lo aviat. Aquest any s'han ajuntat dues coses. Primer, que està sent una primavera bastant suau a nivell de temperatura, i per altra, que la planta té recursos, molts recursos, a nivell hídrics. Això el que farà és que la maduració ja podem pràcticament assegurar que la collita serà més tardana a la de l'any passat, a no ser que a partir d'ara ens trobem amb escenaris d'onades de calor contínues, que de moment sembla que no serà així, almenys durant la primera quinzena de juny. Això ja garantitza una maduració més lenta, més tranquil·la del raïm, per tant, un millor equilibri entre el que busquem sempre, no?, entre sucres, acidesa, un pH baix, tot això, no? Llavors sí que sembla, no es pot assegurar mai, però que serà una collita, una verema més, diguem, en condicions normals.
Amb aquest escenari que no sabem, no?, quan es podrà donar, no?, pràcticament, quan tindrem claríssim quin serà l'escenari, perquè entenc que aquí sí que ens marcarà molt la calor que diuen que ha de fer juliol i agost, no?, que diuen que ha de ser un any fins i tot més calorós, no?
Sí, sí, això, clar, sempre estem atents. Sí que segur que serà cap a finals d'agost. Ja les baremes s'han avançat en les últimes dècades, s'han avançat ja pràcticament 15 dies, i així seguirà. Però sembla que no serà tan extrem com l'any passat. Clar, llavors, t'anava a dir que el tenim pensat aquest any, per exemple, també això ens modifica sempre, no?, el període de vacances, perquè hem d'estar atents sempre, no? Quan és la primera setmana d'agost ja comencem a fer controls de maduració, i en el moment en què ja notem que es dispara la maduració, doncs ja tots a tornar a la feina per encarar la verema del 2024.
Clar, volia aprofitar també per preguntar-te, perquè recordo que quan t'entrevistàvem fa unes setmanes al Cafè de la Ràdio, abans de saber que realment l'escenari seria molt millor i que, per tant, doncs, veuríem com aquestes pluges ens facilitaven la feina, parlàvem d'aquest rec que s'estava instal·lant a part del parc agrari, per part de l'Ajuntament. No sé com tenim aquesta instal·lació.
Sí, doncs realment aquí el Parc Agrari va fer un esforç molt gran durant la tardor, ens va instal·lar el rec gota a gota. sempre pensant en un rec com a suport, mai per convertir, diguem, la vinya en regadiu. Sobretot perquè nosaltres la nostra filosofia és que la vinya l'hem de cultivar en secà, és com s'aconsegueixen les millors qualitats, i a nivell conceptual, no, doncs d'aquesta agricultura que té una petjada hídrica molts cops massa elevada, i no volem encarar-nos a un escenari en regadiu. El que sí és cert és que aquest rec ens servirà per moments puntuals on hi hagi un estrès molt gran, donar-li aquest toc necessari d'humitat perquè la planta pugui tirar endavant i mantenir una producció més estàndard. És a dir, que no tinguem tantes diferències entre una anyada i l'altra. Això és el que el parc aquí ens ha ajudat molt, ho agraïm moltíssim, perquè al final petits projectes com el nostre, que depenem d'economia social, que depenem tant, diguem, dels ajuntaments, de les administracions, de la gent, doncs fer aquestes inversions a nivell municipal ens ajuda i és l'únic escenari perquè l'agricultura periurbana pugui seguir endavant. Mm. Si no, i si volem protegir el parc, no?, i que no acabi sent devorat per altres projectes especulatius.
Per tant, és clau, no?, tenir aquest suport en moments complicats com, per exemple, la sequera que hem viscut en els darrers temps.
Sí, sí, si haguéssim tingut aquest rec l'any passat, doncs haguéssim fet ús d'ell. Per sort, bueno, l'hem instal·lat aquest any, per sort no l'hem necessitat, això també és una bona notícia, de moment encara no hem regat, i si tot segueix així, doncs en principi, com a màxim, diguem que es permet fer un rec abans del barulat. A partir de llavors ja no interessa que hi hagi massa aigua, també, perquè així la maduració és molt més qualitativa, s'acumulen els sucres més i llavors, en principi, aquest any no regarem, però l'ajuda la tindrem sempre per als pròxims anys.
Amb aquesta situació, amb aquestes sequeres que tots els experts diuen que seran cícliques i que s'aniran reproduint de forma periòdica en un clima com el nostre, el clima mediterrani, la vinya segueix sent un cultiu vàlid per fer a Catalunya i al Vallès Occidental?
Clar, és un escenari que està molt en debat avui en dia, no? Al final, a veure, la vinya és mediterrània i seguirà sent mediterrània. És veritat que els cops de calor que estem tenint últimament dificultaran la seva viabilitat i possiblement haurem de pensar en estratègies, doncs, com la que t'he comentat d'aquest rec de suport puntual, però el que segur que ens haurem és d'adaptar amb tècniques de cultiu. És a dir, potser hem d'abandonar aquesta estratègia de maximitzar la producció fent aquests marcs de plantació tan densos, no?, on intentem posar les màximes plantes possibles en el mínim espai, doncs haurem de fer el que ja es feia fa molts anys, que potser és plantes en forma de vas, que és una conducció lliure, on les arrels tenen molta més capacitat d'exploració i, per tant, tindran més capacitat de buscar l'aigua, no?, i evitar competència. Per altra banda, possiblement haurem d'intentar que quan plogui, que ho fa de manera torrencial molts cops, haurem d'intentar que aquesta aigua quedi retinguda al sol. Com ho podem fer, això? Incrementar la matèria orgànica, és imprescindible. Tenim uns sols, sobretot en vinya, molt, molt pobres, per aquesta tendència històrica que s'ha tingut a llaurar, llaurar, llaurar. Nosaltres a Sabadell estem implementant el que es diu, ara està de moda la paraula agricultura regenerativa, al final no és més que intentar que el sol de la vinya estigui sa, estigui viu, i contribuir a que la vinya tingui més facilitat per nutrir-se. Llavors nosaltres el que fem és deixar cobertes vegetals. Entre les files de vinya dels ceps, el que fem és o sembrem o deixem una coberta d'herba espontània que l'anem controlant. És a dir, durant l'hivern ens interessa que creixi molt perquè així pugui captar les pluges que cauen durant hivern, principis de primavera. La coberta el que fa és ajudar a infiltrar l'aigua, no?, a les parts baixes del sol. Si el sol el tinguéssim completament llaurat, l'aigua, quan plou de manera torrencial, com ho fa el Mediterrani, el que fa és erosionar el terra i perdre aquesta aigua. Al final no és el mateix que caiguin 100 litres, com van caure el mes de març o abril, no recordo, no és el mateix amb un sol llaurat que amb un sol amb una coberta d'herba. Els 100 litres que van caure els vam aprofitar tots, perquè teníem una coberta que ajudava a que l'aigua a poc a poc s'infiltrés al terra. Doncs estratègies com aquesta, de buscar varietats resistents, de buscar varietats tradicionals que sempre s'han cultivat aquí, no?, i oblidar-nos de les varietats més del nord de França, d'Alemanya, doncs haurem d'adaptar-nos d'aquesta manera. Mm-hmm. Però jo penso i vull pensar que la viticultura seguirà sent viable al Mediterrani.
I anar-la pujant d'alçada, és a dir, anar a buscar punts del Pirineu, per exemple, que puguin fer part d'aquestes varietats que dèiem, o aquí també s'ensumaria un fred que no ens acabaria d'anar bé?
Són estratègies que també s'estan duent a terme, no? Grans empreses com Torres, com Gramona, altres, sí que estan buscant les vinyes en alçada. Clar, és interessant sobretot per també buscar doncs, aquesta economia a través de l'agricultura de les zones més oblidades, com el Pirineu, però comporta uns riscos també, perquè el fet d'estar en zones tan altes, el que afavoreix també, o el perill que té, és que a l'abril et trobis amb gelades tardanes, no? I que també et condicionin la collita. Per tant, diguem que hem de buscar un equilibri. Està bé seguir investigant, jo penso, en vinyes en alçada, en varietats que s'adaptin a aquella zona, però em fa la impressió que tampoc, no, jo no crec que sigui la solució. És a dir, no traslladarem ara mateix tot el sistema que s'ha fet al voltant del Penedès, no? O d'aquí del Vallès, no el traslladarem de cop al Pirineu. Què fem, si no, amb els viticultors que estan al Penedès? No, els abandonem i anem tots...
És evident que no seria la solució en cap cas, no?
Clar, no, jo penso que estan bé totes les alternatives. S'han de buscar noves zones on cultivar, però hem d'intentar preservar les zones històriques de cultiu de la vinya, doncs ajudar a buscar noves... A través de la innovació, de la recerca, buscar noves tècniques de cultiu que ja s'estan duent a terme i d'aquesta manera adaptar-se, no?, a aquest canvi d'escenari que ja tenim aquí.
Doncs mil gràcies per haver-nos ajudat a repassar-ho tot plegat avui al Carlos Cabrera de l'Olivera. Carlos, que vagi molt bé, que tinguis un molt bon dia.
Molt bé, moltes gràcies, un plaer.
Adéu.